M'han dit que al poble riu Unyà es poden trobar espècies gigantines, no? I ja m'estic llevant els dits.
Vés a la porra, cacarot! I vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. De noca!
Adéu, amics! A reveure!
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui toca posar-se els guants de boxa, saltar la corda i pujar al ring. Creed 2 és el tema central del programa d'aquesta setmana. Per aquest motiu, per xerrar una estona sobre la pel·lícula, hem convidat un membre del bloc dels Bastards, concretament el que més s'assembla a Ivan Drago, que no és ni més ni menys que en Jep Soler. Què tal, Jep? Com estàs?
Molt bé, merci per convidar-me.
Sí, retirada, eh? Ivan Drago, jo...
Ho duts pels bíceps.
Home, i tant, no? Sí, sí. I per tot, en general.
Home, normalment sí, sí. Més que no pas amb els talons. Sí.
Per l'accent rus, també, sí, de la Garrotxa.
Pels litros de vodka que hi ha.
Exacte. Però no només de Creed 2 parlarem avui, també tenim temps per les estrenes de la setmana i algunes crítiques, com per exemple The Old Man and the Gun. També ens acompanyarà la Marta Sanz, la nostra productora, que ens porta avui... Què ens dus avui, Marta? No tinc massa clar. Xafarderies?
Doncs sí. Sí, sí. Avui... Ostres, és que estic tan emocionada. Perquè la Lindsay Lohan ha tornat a la meva secció.
L'enyoràvem, a Lindsay Lohan.
I a més, no ha tornat amb poca cosa. Ha tornat donant consells. Es veu que té un programa per donar consells de vida. Jo estic al·lucinada.
Un programa a la tele o això com s'ha
sí,
de veure?
Sí, a la
això?
MTV.
Oh, interessant.
Molt.
Bé. Doncs parlant de tornades, avancem que la setmana que ve tornen Jacint Casademont, que hem tingut així de baixa uns dies. En Jacint el tornem a tenir la setmana vinent amb els tràilers de la Super Bowl, que sembla ser que veurem un avançament de l'episodi 9 de Star Wars. Encara la cosa queda així amb ganes de Super Bowl, ja encara que no ens agradi...
No hi haurà
doncs...
mugrons, no?
Ja fa temps, no?, d'això, ja.
Sí, però era divertit.
Clar, clar, clar. Sempre agraden aquestes coses.
No, millor que no.
Bé, també tindrem temps per parlar del primer capítol de Star Trek Discovery, que ja tenim a Netflix. I qui us parla? Dirigint i presentant el Ningú no és perfecte, l'Ignasi Rabat. Abans de començar, recordar-vos que teniu la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, que allà trobareu totes les formes per escoltar-nos a través de les emissores de ràdio i també els nostres canals de podcast, que bàsicament es podeu trobar a iVoox i a iTunes. Ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. I a les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter som @ningunoes. I abans de començar, anem directes a les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina. Soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Soy listo.
Vamos a relacionarnos con él.
Això que escoltem és Green Book. Viggo Mortensen i Mahershala Ali protagonitzen la nova pel·lícula de Peter Farrelly, la primera en solitari, ja que fins ara totes les havia dirigit juntament amb el seu germà Bobby com Dos tontos, muy tontos i Algo pasa con Betty. Peter Farrelly ha volgut aclarir que no hi ha cap mal rotllo amb el seu germà, o sigui que fora especulacions estranyes simplement doncs, no podia. Green Book suposa un canvi de registre pel director. El títol de la pel·lícula fa referència a la guia The Negro Motorist Green Book, publicada entre 1936 i 1966, que ajudava els afroamericans de l'època de la segregació a trobar allotjaments que fossin segurs, així com consells per evitar assalts o informacions sobre els tocs de queda dels diferents estats. El protagonista és Lip, un agent de seguretat d'un dels clubs nocturns de més èxit de Nova York en els anys 60. Tot i ser el millor en el seu sector, és acomiadat i ha de buscar feina. Un pianista de prestigi contracta els seus serveis per una gira pel sud dels Estats Units. Ambdós confiaran en el llibre verd. En plena aventura es trobaran amb el prejudici i l'odi cap a la població afroamericana propi de la zona. Aquesta és la darrera pel·lícula a estrenar-se de les 8 nominades i amb això ja haurem completat el cercle, que aquest any ens ho hem fet més ràpid que mai. I tu, Jep, comentaves que ja l'havies vist.
Sí, sí, sí. I res, només per fer un petit teaser, jo crec que aquesta arrasarà taquilla. Això ja ho podem
sí?
deixar. Sí, home, sí. Això el Bocorell irà que volarà. Perquè és una pel·lícula que està bé, passa superbé, estàs mirant i vas introduint els dos personatges, perquè Viggo Mortensen, més grassonet, és un italià racista que ha d'acompanyar un pianista negre a la zona més racista d'Amèrica dels anys 60, o dels anys 70, no recordo bé, si vist de 70, i és clar, s'acaben fent col·legues. Podríem dir que és com aquest toc d'Intocable, per dir-ho d'una manera, però amb millor qualitat artística, però té aquest toc d'Intocable, que tothom la va mirant per totes les edats, va passant bé, en Mortensen està genial, l'altre també, i bueno, al final bueno, és una cosa que et deixes portar i tots són llagrimetes, somriure, amb un guió ben elaborat i uns actors que estan molt i molt bé.
Molt bé.
Jo diria que per taquilla ha de funcionar per força, això.
En tenim ganes, aquesta. Doncs vinga, la setmana que ve ja l'haurem vist i la podrem comentar.
Per cert, Goku, digues, com és que encara vols ser més fort del que ja ets?
El torneig contra els altres universos em va obrir els ulls. Ara sé que allà encara hi queden molts lluitadors increïbles. Estic molt motivat! En Freezer no ve sol. Qui deu ser? És poderosíssim!
Endavant, Broly!
Però d'on surt aquest paio? Està aprenent a fer servir la força mentre lluita?
És fantàstic! Té una força de combat descomunal! Espera!
I això és Dragon Ball Super Broly, que mira, escolta, la cosa anglesa ara bola de drac és Dragon Ball, també en català.
Què diu Super Broquil?
Super Broquil no, Broly, Broly. Ara explicarem això una mica. Es tracta de la 20a pel·lícula de Bola de Drac després que el 2015 s'estrenés La Resurrecció d'Efa. La pel·lícula introdueix en el cànon el personatge de Broly, protagonista de 3 pel·lícules que no formen part del cànon d'Akira Toriyama, el creador de Bola de Drac. Dirigeix Tatsuya Nagamine, el director de la darrera etapa de Super. Akira Toriyama n'ha escrit el guió confeccionat per mitjà d'introduir a Broly a continuïtat, a petició de Toei Animation, i explicant la infantesa d'en Goku al planeta Vegeta, que havia narrat i dibuixat en el manga Dragon Ball Minus. L'acció arrenca poc temps després del final de la sèrie Bola de Drac Super, després del torneig de poder, i amb un Freezer ressuscitat que continua amb el seu afany de conquerir planetes. En aquest moment entra en acció Broly, fill de 2 Saiyans, que va escapar de la destrucció del planeta Vegeta i que arriben a la Terra per treballar amb en Freezer. Part de la pel·lícula estarà destinada a conèixer detalls desconeguts fins ara sobre el passat d'en Goku i com aquest va ser enviat a la Terra. Dragon Ball Super Broly ha estat un èxit en la taquilla mundial. Porta recaptats 98 milions de dòlars, 28 dels quals només als Estats Units, en què ha estat un èxit sorprenent de taquilla i ha obtingut una puntuació del 83% a Rotten Tomatoes.
Según ha informado la oficina del sheriff, se trataría de un varón blanco. Sus objetivos preferidos parecen ser chicos de entre 12 y 16 años.
Es un asesino en serie.
El Cape May Chronicle ha recibido una carta de un individuo que se hace llamar el asesino de Cape May.
Hay un asesino en serie. ¿Podría haber algo más emocionante?
¡Alerta! ¡Tetas a las 12!
¡Tío, tío!
Nikki Kazuma es científicamente la mujer perfecta.
Oh, tienes buenas vistas de mi habitación. Felices sueños.
Reunión urgente, en el árbol, ahora. Mackie es el asesino de Cape May.
Mackie es un poli con buena reputación,
pero no contaba con nosotros. Es sangre.
David.
Hola.
Estoy acojonado, ¿vale?
Tranquilo. Aparentas 30 años, todo irá bien. Arranca.
Això és verano del 84. François Simard, Anouk Wichel i John Carl Wiesel, els directors responsables de l'excel·lent Turbo Kid, tornen amb una pel·lícula amb múltiples homenatges al cinema dels 80, però amb elements de terror que la situen a un punt proper a It i a la sèrie Stranger Things. Malgrat que els protagonistes es desplacen en bicicleta, són una mica més grans que els protagonistes d'It i Stranger Things. El terror al qual han de fer front aquest grupet no és d'origen fantàstic. La protagonitzen Gresham Bercher, Tierra Snuffy, Rick Sommer i Caleb Emery. La història ens presenta a Davey Armstrong, de 15 anys, i els seus tres millors amics, que passen l'estiu espiant el veí policia Davey. Els adolescents creuen amb fermesa que és un assassí en sèrie d'infants. En acabar el curs del 84, dediquen les tardes d'avorriment a buscar evidències per delatar-lo. La pel·lícula és un producte nostàlgic, inspirat en el cinema dels 80, construït a base de molts referents actuals i de l'època. S'explora més la sexualitat dels protagonistes mitjançant uns diàlegs i algunes situacions que ens recorden a Cuenta conmigo. No obstant, li falta o no té aquell toc de màgia d'Amblin i de Steven Spielberg. Al tram final es produeix un canvi de to radical. Sorprèn per inesperat i a mi el passi de Sitges, és a dir, que aquell final em va deixar destrossat i descol·locat a parts iguals. Malgrat que no sigui el millor film que explora la nostàlgia dels 80, cal destacar l'ambientació i alguns moments escabrosos amb els que vol deixar clar que vol anar més enllà que la recreació d'una pel·lícula d'aquells anys. I a més, la banda sonora de Levantos, que és el mateix de Turbo Kid, és absolutament genial, aquesta banda sonora electrònica.
Jo només volia dir una cosa sobre la nostàlgia, que esclar, nosaltres, dius de Goonies i tal, totes aquestes pel·lícules, nosaltres tenim 14 o 15 anys, i per tant, ara que no recordem aquella màgia o tot allò...
Tu eres més gran, però jo no. Jo
però
tenia...
jo m'agradaria... Sí, jo era més gran. Jo m'agradaria... I no he vist Goonies, per exemple.
Oh, què dius?
Jo m'agradaria...
Quin pecat.
Que algú de 16 o 17 anys que anés a veure aquesta pel·lícula ens expliqués si li ha despertat aquesta màgia que també ens despertava a nosaltres, aquests referents de los cinco o de,
sí,
o de qui fos de l'època que nosaltres teníem aquesta edat de 15 o 16 anys, no? O menys.
Clar,
o com de manera té nosaltres, sí. Jo... Clar,
perquè aquí hi ha aquest canvi, no? De que no hi ha el factor fantàstic, sinó que és un factor d'assassin sèrie, no? Sí. D'esbrinar si realment el veí és o no és. O
però,
falses...
En els 5 tampoc ho eren, quedaven tancats a la biblioteca.
Sí.
No sé què, que nosaltres, quan parlem de nostàlgia, clar, ens ho mirem des de tota l'experiència que tenim, tot el que hem recordat, i clar, res no serà com era aquell moment que tens 15 anys i descobreixes aquella porta.
Seria un experiment,
no?
Interessant, aquest que proposes.
Esperar allà que surti la gent de verano del 84 a veure gent adolescent què en pensa.
Pues mira, si hi ha algú que ens està escoltant, algú de 15, 16 anys va veure aquesta pel·lícula, que ens enviï un àudio a través del nostre correu electrònic, ningunoes@outlook.com, i la setmana que ve el passem. Clar, si hi ha algun voluntari que s'ofereixi.
Sí, perquè nosaltres ja estem grans per aquestes coses.
No, fa la màquina del temps i en aquella època...
Tot i que el film, si deixes estar la nostàlgia, està molt bé.
Sí, sí, sí.
Està molt bé.
Doncs vinga, acabem ràpidament amb les estrenes. Tanquem amb la resta, que entre les quals destaquem o únicament la comèdia negra polonesa Mok. Jacek estima el heavy metal a la seva xicota i al seu gos. Tothom veu el veu, vaja, com un friqui divertit. Un dia, mentre treballa en la construcció de la figura d'un Jesucrist més gran del món, és a dir, més gran que el de Rio de Janeiro, pateix un accident que li desfigura la cara. Jacek se sotmet a la primera operació de trasplantament facial de la història. I en Jep ens volia fer una reflexió sobre les estrenes que arriben o no arriben, Jep.
Sí. Sí, bueno, farem la coletilla aquesta mà que es fa al Cinema Estrofó de Girona, per tant, si la voleu en versió original, només es farà una setmana, per tant, teniu per veure-ho. I dic això perquè, per exemple, a Girona, si contem Girona i Salt com a centre neuràlgic gironí, no, hi ha 33 sales de cinema. Cada setmana se solen estrenar moltes pel·lícules, perquè és una cosa que també ha anat en alça, moltes distribuïdores compren material i volen col·locar les seves pel·lícules, i és clar, ens trobem que cada setmana seran 9, 10, 12 pel·lícules a l'Estat, de les quals a Girona, amb 33 sales, amb prou feines n'arriben 4 o 5. És a dir, repeteix molt i molta sala, tot i que també cal dir que, per exemple, als cinemes ovenis va haver-hi una setmana que va programar 23 pel·lícules amb 13 sales. No vull dir que hi hagi un esforç per fer-ho, el que passa que es repeteixen molts títols entre una sala a l'altra i sobretot moltes sessions, perquè...
Ah, és que les pel·lícules comercials més importants...
Clar, ara és allò de que si el primer cap de setmana no la vas a veure, sembla que no la puguis veure mai més. No ha canviat molt el sistema TV de l'espectador aquesta setmana, voldrà anar a veure. Per això et deia que Green Book funcionarà, perquè públic adult, no hi ha pel·lícules per públic adult tampoc, n'arriben cada vegada menys. Ara han arribat La Vició del Poder, Green Book, La Belle Street, són pel·lícules ja nominades a l'Oscar que tenen aquesta, diguéssim, això darrere. Però normalment el públic adult no té gaires pel·lícules per anar a veure.
Jo crec que el públic adult al final li estrenaran les pel·lícules només en plataformes de streaming.
Que aquest és el problema. Després es queixen ara totes les distribuïdores que Netflix està fent Roma, que no sé què, que l'han boicotejat a molts cinemes, no han volgut que es projectés aquesta pel·lícula perquè s'estava fent en plataforma de Netflix. I per tant, arribem a un punt que el cinema al final serà un espectacle en ciutats petites com Girona, Salt i Rodalies, serà un espectacle només per joves, per gent que tingui ganes de veure cinema d'acció i que
però vulguin... Però això als Estats Units ja passa.
A Barcelona, per exemple, no passa.
No tant. És a dir, sí.
Tenim una altra cultura
diferent. Però són sales ja més petites. També hi ha el mateix problema a Barcelona, és a dir, sí que amb sales allò de les sales de barri han pràcticament desaparegut.
Sí.
Tot i que queden algunes.
Sí, el que jo no vull dir, és a dir, no estic parlant de pel·lícules minoritàries iranianes subtitulades en coreà que només fan els umzeig o fan tal, sinó que ja parlo, per exemple, a Girona no ha arribat la pel·lícula Border, per exemple, que és una pel·lícula que ha tingut bastant d'èxit a nivell de crítica, no s'ha estrenat a Girona, no s'ha estrenat una comèdia amb l'Ethan Hawke que es deia Julia Desnuda.
Que està molt bé aquesta comèdia.
No s'ha estrenat a Girona, no s'estrenarà tampoc a Girona, sinó que a canvi d'última hora una pel·lícula de ciència-ficció dirigida per la Claire Denis amb en Pattison i la Binoche.
Aquesta ja t'ha dit que no passa res si no s'estrena.
Bueno, és igual, però són pel·lícules que el públic gironi
no hi podrà accedir.
Ens sembla ja que tornem 30 anys enrere, quan vols gaudir d'un cinema més, ja no independent, sinó per públic adult, no pots veure en la ciutat. I bàsicament aquest és el problema, que s'estrenen masses coses i que les sales de cinema només... que és lògic, van a buscar taquilla i repeteixen, pots veure una pel·lícula d'acció amb tantes sessions a la ciutat que dius, home, el Totoro es feia 3 cinemes.
Sí.
Vull dir, esclar, arriba un punt que dius, ja m'he gastat 12 sessions al dia, perquè són 4 sessions per cinema, a fer Totoro. Jo no crec que econòmicament els hi resulti.
També ha estat un tema interessant, Jep, que es dius, la gent veu la pel·li la primera setmana i la segona setmana. Que a mi, de fet, és cert, perquè no només dius, pots trobar una pel·lícula Creed 2 a tots els cinemes, sinó que dintre dels cinemes hi ha 2 o 3 sales
que fan
la mateixa pel·lícula, Creed 2, que diguéssim és l'estrena forta d'aquella setmana. No? Aleshores, és aquella pel·lícula no només acapara diversos cinemes, sinó diferents sales o més d'una sala dintre d'un mateix cinema. No?
I després a Girona no tenim la continuïtat. És a dir, una pel·lícula com la d'en Sorrentino, Silvio, que jo no entraré si és bona o no és bona, tal. Bueno, una pel·lícula sobre Berlusconi que a molta gent no li interessa. Es projecta a 2 cinemes de la ciutat, es fan en 5 passes diaris... i a la setmana següent un passe diari a tot Girona, i la tercera ja no tenim pel·lícula. Clar, aquests temes, que és públic adult, jo estic parlant de la pel·lícula per públic més adult, que ja no té aquesta capacitat de poder escollir, i, bueno, i això és un problema que anem tinguent a nivell que suposo que és perquè el cinema va cap aquí. El públic adult es quedarà a casa i comprarà per la plataforma digital una bona tele, i el jovent anirà continuant menjant crispetes i,
i fent merder al cinema, no?
Perquè suposo que la pel·lícula d'en Goku la trobarem a 3 sales, segurament a 3 cinemes de Girona.
No ho sé, no ho tinc tan clar.
A 2 segur.
Bé, escolta, és en Goku, s'ho mereix.
Escolta'm. No, jo dic que no, però vull dir que després veurem com altres pel·lícules de publicador no, o no s'estrenaran.
Sí, perquè és que, a veure, és un negoci, cadascú busca la rendibilitat.
Sí, només era per dir que això existeix.
Sí, sí,
que,
sí.
Que això passa, que hem tornat a un món en el cinema on el que interessa és fer taquilla i no es té en compte el que la gent pugui tenir l'oportunitat d'anar a veure altres coses.
Completament d'acord, és realment així.
Només era un apunt que va, si ens ho traiem.
Doncs vinga, anem a comentar Creed 2, la llegenda de Rocky. The love that's got no limits. Take it just as good as you can give it. Then give me more than I can take. Don't want your show body. I wanna be the only thing. Comentàvem això de la llegenda de Rocky perquè és que la primera Creed ja li van subtitular la llegenda de Rocky i el Creed 2 també la llegenda de Rocky, que quedi clar que això forma part de l'univers Rocky, que potser hi ha algun despistat que no s'entera. És a dir, aquesta cosa d'aquesta gent que tradueix els títols de les pel·lícules, que també tracta una mica d'idiotes al públic, no?
Home, podríem dir la llegenda de Rocky 4 en aquest cas, no?
Per exemple,
hauria ser més adequat.
La d'Ivan Drago, no? La llegenda d'Ivan Drago.
Bueno, això jo crec que hi ha un spin-off aquí d'Ivan Drago, eh?
Podria ser. I tal com està funcionant la pel·lícula en taquilla...
No ho descartem, tampoc.
No, de fet seria bastant estúpid no fer un Creed 3, perquè ha funcionat molt bé en taquilla als Estats Units. L'altre tema és que aquesta pel·lícula arriba aquí amb 2 mesos de retard respecte a què ho ha fet als Estats Units... que és un retard d'aquests bastant injustificables, però bueno, és època de Nadal, ja sabem que arriben moltes estrenes, doncs clar, 2 mesos avui en dia...
I per què ho dius això? Que la gent es descarrega les pel·lícules o alguna
cosa? No sé, podria ser, però és una pel·lícula aquesta per veure en pantalla gran.
Sí, sí, sí.
No, és per veure a casa aquesta.
També és una pel·lícula que no, per no veure-la, eh?
això tu. Bé, comencem una part aquí... Sense spoilers, llavors farem una part més amb spoilers, no? Ja, Jep, t'has posicionat que la pel·lícula no t'ha agradat massa, eh?
No, i sense spoilers millor que no comenti gaire res. però no, jo crec que quan vas a veure una pel·lícula com Creed 2 ja t'esperes 2 coses, drama i acció, no? I en aquest cas, a la primera part, en el Creed hi havia uns combats molt ben elaborats, estava molt bé, a nivell d'acció estava perfecte i genial, i aquí jo crec que han perdut les escenes de combat, és que no tenen gaire res, que de fet la boxa és més divertida en pel·lícula que no pas com
sí,
esport, eh?
Sí, sí, sí. No, jo només veig boxa al cinema, no, la vida real no la veig.
Jo no he vist algun combat sense ser cinema i també perd bastant, eh?
Bé, jo havia vist a la seva època el Mike Tyson, perquè duraven 3 minuts o 1 minut i mig, arribava, fotia el cop, el noquejava i ja està.
Allò era... com l'Ivan Drago.
Exacte, sí, sí.
Bueno, Ivan es diu?
El fill Ivan... No,
l'Ivan és el pare.
L'Ivan és el pare.
El fill no recordo com es diu.
Víctor Drago.
Víctor Drago. Uh-huh. Doncs trobo que no està bé. La part de combats perd molt. Han apostat més pel drama, poder una mica massa pel drama, i el nivell de combats, per exemple, parlàvem abans a micròfon tancat de la pel·lícula Redención d'en Fuca, que era un dramón total, però les escenes d'acció estaven molt més ben elaborades.
Bueno,
i havia tot el...
O mirar el primer Creed, no?
El primer Creed. Sí, és clar, si vas a veure aquesta pel·lícula és que ja t'agrada una mica el boxe, i la boxa, o t'interessa veure boxa, i t'interessa veure combats una mica més ben.
Clar, jo crec que aquí la clau està amb el canvi de director. És a dir, tenim en Ryan Coogler, que ha demostrat, ja ho ha fet en Pantera Negra, no? Que és un tio que va ser un bon fitxatge, vull dir, és un bon director, va fer molt bones escenes de combat... I aquesta tercera pel·lícula va anar a parar aquest Stephen Caple Jr., que ningú sap exactament qui és, perquè de fet originalment l'havia de dirigir Sylvester Stallone, després de que el Coogler va dir, escolta, que no puc perquè estic fent Pantera Negra i estic en la postproducció i ara no puc dedicar-me a això. Stallone va dir, ja m'hi poso jo. Però Stallone va dir, ostres, que tinc Rambo 5 ara, i que no m'hi puc dedicar tampoc a dirigir-la.
No sé si és ben bé el director, perquè les escenes d'acció no estan gaire ben fetes, però, i la part aquesta, no és un spoiler, però la part d'entrenament que fa al desert, aquell tros, dius...
Està bé, sí.
Bé, aquí com a mínim...
Sí, sí.
Bé, doncs no sé què li falta. Li falta...
Bé, jo crec que potser és la càmera, no? Perquè tu te senties més a dintre... Com movia la càmera.
Molt a dintre te senties, perquè tenies el cop de puny allà davant.
Ja, i ara és com que tot ho veus molt més de fora, no t'impliques tant en el combat. De fet, el primer combat que veiem és molt fred, no? És a dir, no és, hauria de ser un combat més èpic, perquè de fet s'està jugant al Mundial, no? Sí. El campionat. I és com... li falta...
Bueno, amb la història també... Sí, llavors... No és spoiler, però amb la història també el primer ha de ser descafeinat.
Sí, ara ho explicarem una mica.
Sí, del manera que guanya i tal. Però sí. És que també tant se te'n fot si és campió del món o no.
Sí, en aquell moment sí.
No, en aquell moment ja...
No, home, no. Això tu, que ets...
Hasta el final. No, però trobo que el problema una mica a nivell tècnic és aquest, que les escenes d'acció no acaben...
Sí, aquí estaríem una mica d'acord. Marta, tu la pel·lícula també t'ha deixat una mica freda, no? Ja veig que avui seré jo l'únic que defensaré a Creed 2.
Sí, no, és que m'ha avorrit directament, o sigui, sap greu, eh?
Però... Et va agradar la primera?
Sí, la primera sí, perquè m'ha agradat molt aquella intimitat, no? Aquella... Bueno, és aquesta relació que hem vist també als 80 amb Karate Kid, no? Amb Miyagi, amb el seu alumne, doncs en Sylvester Stallone, una persona que quasi es podria ja retirar, que té tota una vida al darrere, i la seva il·lusió, la seva leitmotiv de viure va ser trobar un nano que bueno, tenia un pare també, que no va ser boxejador, que va tenir un mal final i que... Això no és un spoiler, eh?
Sí, no, de Rocky 4, qui no l'hagi vist ja, o que no sàpiga, pleguem, eh?
Bé, no sé, i no sé, m'agradava, em va quedar a la memòria, tinc aquells entrenaments corrent, ell amb el Sylvester Stallone a la furgoneta, el nano darrere seguint-lo corrent, no? I que és el mateix que han reproduït amb l'entrenament al desert.
Sí, que això no ha portat res nou.
No, que és el millor de la pel·lícula, és la superació personal, és aquell moment en què el deixeble es fa humil perquè se li han pujat els fums, no? I va perdut, i alhora que ell va perdut la peli també es perd i tot passa perquè sí i és picat, ara passa això, ara passa això, ara passa l'altre i dius, home, perdona, vull dir, no hi ha profunditat, sí, no hi ha res
i li falta l'èpica. Aquí només hi ha èpica quan sents la música de Bill Conti i clar, això no val.
Que és molt fàcil, sí. No, aconseguir-ho amb Bill Conti.
Perquè en aquell moment surt la música de Rocky i papells de punta i ja està, però clar, això no, amb això no n'hi ha prou.
Però això és perquè te remet a unes altres coses, unes altres imatges.
Per tant, juguen només amb això i això i l'olor de la farola és l'única cosa que val la pena.
A mi, lo de la farola està molt bé. Eh? Bueno, qui no li ha passat que se li ha fos una llum davant de casa, truques a l'Ajuntament i no venen mai a canviar-la... Cada dos anys sense llum al carrer.
Jo fa gràcia perquè és el tio més famós de Filadèlfia.
Això no conto com a spoiler, no? Lo de la
no, no, és el tio més famós de Filadèlfia. Hi ha l'estàtua allà, tothom l'imita i l'Ajuntament passa d'ell.
Sí, sí.
Això és el millor.
Sí, me diu, ¿cuántos, no? Que diu, ¿cuántos tíos se necesita para cambiar una bombilla de la farola?
Sí, sí.
Està,
no,
però, sí.
Això va ser el doblatge, en versió original no ho diu. Això.
No, què diu?
No, no ho diu això. Diu bueno, quan vindreu.
Quan vindreu. O sigui, bueno, aquí és pitjor el doblatge.
Jo la defensaré i malgrat que li veig defectes o veig que les escenes de combat o la direcció de la pel·lícula, admeto que no és millor que l'altra. De fet, aquí Sylvester Stallone també perd protagonisme respecte a l'anterior, perquè allà, a més, havia la subtrama del càncer i tot això, que aquí no hi és. Per tant, aquí Rocky no té una trama pròpia, sinó que va molt a remolc de la trama del Creed. Hauria estat més interessant donar-li una trama pròpia que veient com acaba la pel·lícula al seu personatge, dius, home, doncs li podies haver donat una trama que anés estirant aquest fil, no? Que després en parlarem. Això li he trobat a faltar, però malgrat tot jo no m'he avorrit, he trobat que és entretinguda, anava a veure una pel·li de Rocky, vull dir, jo ja sabia més o menys quins són els barems que t'hi trobes i per mi és una bona continuació de l'anterior, no? M'ha faltat aquest impacte, això sí, perquè l'anterior doncs va sorprendre, potser és perquè ja saps de què va el personatge de Creed i per on tirarà i l'efecte sorpresa no hi és en aquesta pel·lícula. Però sí que treu profit, crec, de la nostàlgia de Rocky IV, no? A mi m'agrada, doncs, que altra vegada el cinema americà, més amb la relació que hi ha entre Donald Trump i el Putin, els russos tornin a ser els dolents de les pel·lícules americanes. Això m'ha agradat.
També hi ha els xinus que llepen a quasi totes les pel·lis últimament.
Sí,
eh?
Sí, sí, però sí, també. Recuperar els russos com a dolents és una cosa molt dels anys 80, no? De l'època de Guerra Freda, de tot això.
Però veus, aquí hi ha un dels grans problemes, que no hi ha dolents. Per què els russos són dolents? És a dir, ni l'Ivan Drago ni en Víctor Drago són dolents.
No, però són dolents els russos, el govern rus.
Però el govern rus, bueno, perquè... Però, govern... però vull dir que el combat entre el rus i l'americà dels anys 90 o 80 amb l'Ivan Drago i l'Estalón tenia aquesta connotació de... Ell clarament era el dolent, acabava de matar l'Apolo, vull dir.
Sí, sí.
Era el dolent,
sí, sí.
I s'ha d'anar a venjar. Però qui és que en Víctor Drago és un pobre desgraciat? I el seu pare també.
Sí, sí.
I veus el combat i dius, és que no sé qui vull que guanyi. És que arriba un punt que penses, vull que guanyi en Víctor.
No. Perquè, pobre, home, amb aquelles pobre... mirades que fa de sàdic.
És que pobre nano, es passa la vida treballant i ha de pagar els pecats del seu pare. És que és molt trist aquell home. I clar, dius, en el combat, és que no... El millor és, vull dir, pleguem i marxem tots dos a fer una cervesa, que hagués sigut el millor de la pel·lícula, perquè fa companyia.
Però m'ha recordat molt la manera de presentar el personatge del Víctor Drago com era l'Ivan Drago, no? Perquè un tipus també que sí. Mirava encara d'odi. Aquí té més profunditat, l'Ivan Drago, ara en parlarem una mica, però el que és el fill, o sigui, és com era el pare de Rocky IV, és a dir, que no diu ni una frase de diàleg i és un monstre aquest tio, que és boxejador, no? El Florian Montenor.
Li han posat sentiments? Bueno, esclar, té la pèrdua i té el sentiment aquest.
Sí.
De tornar a ser acceptat per la mama.
Sí, sí.
Que sí que...
Li han donat un punt més de, sí, sí, home, de profunditat.
Sí, home, realment fa pena. Vull dir, et surts d'allà que l'adoptaries, pobre.
Home, jo no crec que necessiti... Un armari. És que el veus al cantó del Crit, però... clar, el Crit sembla un barrufet al seu cantó.
Però aquí també podríem fer que la gent enviï missatges a veure si algú li ha fet ràbia amb Víctor Drago. I ningú... És que és impossible.
No, ràbia no, però bueno, sí que veus que... Crit te cau millor, dius, home, és que a més ho està passant malament,
no sé què vols que et digui.
Té que recuperar-se d'aquesta... No vull fer spoilers encara, ara en parlarem. I per acabar la part sense spoilers, parlem una mica del repartiment, el Michael B. Jordan, com l'heu vist? Bé, no? A mi m'agrada aquest actor, i aquí s'ha treballat i l'he trobat més fort i més musculat que l'anterior pel·lícula.
Bueno... Tampoc és una pel·lícula perquè l'actor faci gaires...
Però té moment... Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, perquè Rocky no només són els combats, de fet, els combats tampoc són tants.
No.
És una pel·li de sentiments, i en aquesta pel·lícula molt, i sobretot de la relació entre pares i fills, no? Que és el gran tema que, sí, té la pel·lícula.
Sí. No, home, jo l'he vist bastant com la primera, eh? Tampoc.
Vull dir,
per actors...
El millor
de la pel·lícula és un Dolph Lundgren, vull dir.
Sí, de Flonguinen és el millor. Home, està bé, eh?
Bueno, segons ella no, eh? Però...
Jo, la Felicia, la que fa de mare de Creed.
Que era la dona de la sèrie de Laura de Bill Cosby. Eh?
Ara, que aquesta cosa de sempre la primera escena de la dona a la cuina, ja podem d'abandonar-ho, això, no? Perquè ja està bé.
Mira que m'estranya, perquè amb aquella casa que té, que sembla un palau, no té servei.
A la favorita em sembla que no passa, això.
Bueno, en aquesta pel·lícula, Creed surt una... perquè volen tenir... O no sé, potser la primera escena és el sopar, que estan tots tres sopant, i després mare i fill, que s'estan explicant en principi alguna intimitat, sí, i la cuina sembla que és el lloc sempre de la casa on, de tota la vida, es parlen les intimitats, no?
Bueno, com veig que ja no us podeu mossegar la llengua, sintonia, i anem al terreny amb spoilers.
Bueno,
va.
Ara ho vomitarem tot.
Doncs vinga, som-hi, ja podem tenir la llengua llarga ara mateix amb Creed 2. que a mi em va sorprendre allò que comença la pel·lícula i trobes els Drago exiliats a Ucrania, no? Que dius, no estan a Rússia, són marginats, estan allà doncs, amb una vida bastant miserable. Llavors sabem que no només han estat repudiats pel govern, sinó per la mare, no? L'esposa tampoc n'ha volgut saber absolutament res del seu fill, no l'estima, perquè, pobre fill, tampoc no ha fet res, no? Simplement el seu pare va perdre el combat.
Veus com et fa pena, al final?
La mare té look dels 80, eh?
Home, és Brigitte Nielsen, que surt a la pel·lícula, que jo no m'ho esperava.
Una mica Terminator.
Porta el mateix pentinat que Rocky 4, eh?
I que cobra, sempre aneu igual.
Sí, és veritat. Però
va molt tibada aquella noia.
Però cert, Stallone ha acceptat, perquè no van acabar massa bé, no?, la seva relació matrimonial.
De fet, potser que no hagin ni filmat junts.
No tenen cap escena junts.
No se sap, no.
Però clar, Stallone és productor, i si ell bueno, no volia que sortís, no hagués sortit.
Clar, però no, suposo que va sortir.
Sí, sí, sí.
Jo el que dius, per exemple, està bé aquesta vessant que comenci amb els Drago allà defenestrats, perquè és el que explica una mica l'Ivan Drago. Sabem la història dels que guanyen, però no dels que perden.
Uh-huh.
I per tant, aquest punt de saber què li va representar. En Rocky li va representar tenir una estàtua, està allà, no? Però què li va representar a l'altre? És una part que està ben un bon inici, està ben trobat.
Que per cert, l'estàtua existeix, eh?
Sí, sí, allà.
Està allà.
I la gent puja les escales i salta i fa aquell moviment que
sí, estàs parlant amb un que ho ha fet.
Sí. Doncs imagina't com està el pati.
Sí, sí, està així. I a més està bé perquè a la pel·lícula...
El dia que vagis a Ucraïna carregarà sacs de porla? No?
No, no ho faré. Totes maneres...
No cal, eh? Pots anar aquí al cantó a fer-ho.
Sí. Està bé perquè tu veus, no?, aquesta cosa que fa el turista que va a Filadèlfia, que es puja a les escales, ho veus a la pel·lícula, no? És aquí,
sí,
aquí t'ho mostra com la gent ho fa.
Que potser no se sap que darrere l'escultura hi ha un museu.
Sí, és un museu.
Que podeu continuar i entrar al museu.
Però per què entra un museu si tens l'estàtua de Stallone? Sota.
Que em sembla que en una pel·li hi va, no?
Sí.
Sí.
En la...
A Rocky Balboa, eh? Amb... La 6?
La 5 deu ser, no? El nen és petit?
El nen és petit és la 5, sí. Que és la pitjor de
no, no sé si és petit. Sí, no? I va amb el seu fill. El seu fill li diu que hi ha un museu, no?
Sí, sí, sí.
No,
sí, ara, jo és que aquella pel·lícula, la veritat, és que...
Oh, quina gran escena, de retrobament, pare i fill, Sylvester Stallone, desastre. Amb el seu desastre.
Però aquesta escena... Ara us esteu anant al final. Aquesta escena té sentit, si has vist Rocky Balboa, la sisena. Si no has vist la sisena, aquesta escena és com... Està una mica descontextualitzada.
Ah, però si es veia venir, també... És que no, tot és previsible, vull dir, no.
Sí.
A mi
però m'és igual que sigui previsible. Rocky ja és l'única que no sorprèn de Rocky és la primera, quan no guanya el combat. Però la resta són bastant
sí, però cada un ven una cosa diferent, és a dir, Rocky 4 que a mi és la que m'agrada més, ven aquesta èpica de un contra l'altre, la venjança, i en canvi aquí la venjança és de passo que t'emboli, perquè quina venjança té? Cap, vull dir, Víctor Drago perd el primer combat.
Bueno, perquè t'està dient que la venjança no és bona, és el missatge de la pel·lícula, és a dir, quan tu...
Però igualment la va fer, és a dir, igualment busca la venjança.
Al principi, després ja no. Jo crec que en l'últim combat, o sigui, quan es tornen a... En el primer combat que fan Víctor Drago, clarament busca la venjança, no? Aquí hi ha una mica, si vols,
sí.
El missatge de la pel·lícula, no? Si tu busques la venjança, et cegues de la venjança i al final...
No et surt.
No et surt. I al final, quan tu has acceptat que va passar amb el teu pare i tal... i ja la venjança l'has oblidat i simplement el que vols doncs és ser un esportista i mantenir el títol, doncs llavors tu ho aconsegueixes i guanyes. No,
no et pots fer de coach, eh? També.
Mira,
no, no només això, és que el segon combat va en equip, va amb tota la garantia del seu entrenador.
Escolta,
de l'entrenador del pare, de la seva dona.
Té a Rocky
dona.
Al cantó. El primer combat no hi ha Rocky, però
exacte.
En el segon sí que té Rocky.
Per això, és el que estic dient.
I la mama.
I va la mare... Té el consentiment
és que ha de guanyar per força.
I la gràcia de l'equip, no? Som un equip, anem com a equip i
ell,
ja està.
I la seva dona li fa una entrada espectacular, sí. Musical.
Aquesta
que...
m'agrada. Aquesta
bé,
entrada
eh?
Va ser guai.
Sí.
Està bé.
Això si fos una sèrie tipus Walking Dead, diríem que és una pel·lícula de transició. Saps aquelles que no passen res i que estan preparant alguna cosa i ara quan facin el 3 direm, home, és que... Ara aquí ha de passar alguna cosa i tornem a quedar allà mateix. És a dir, ha d'arribar un punt que en Rocky ha de desaparèixer. D'alguna manera.
Jo crec que en aquesta pel·lícula ja s'apunta bastant.
I aquí s'apunta bastant que ha d'anar desapareixent, però encara no... home, ara ja no pot plegar encara, perquè ell sol no té prou xitxa encara, en Creed sol.
Jo crec que s'hauria de quedar a viure amb la mare de Creed. Té un pis molt gran, en Rocky.
No, home, no, com que no. Quan no podrien, no podrien amb la
cadireta... Al restaurant,
la cadireta,
estar allà al restaurant.
Amb la cadireta a veure la seva dona allà. Home.
No, però és que és això, el Rocky no el trauràs de Filadèlfia, l'altre doncs més fa aquest sacrifici, que està bé, no? És la, per la dona que per tingui una carrera professional i tal, se'n va a viure a Los Angeles separant-se de Rocky, no? I
però aleshores... tu creus que funcionaria Creed sense Rocky?
A la primera no, però...
No, no, funcionaria a taquilla, vull dir. A taquilla? Ara fessin Creed 3 i diguéssim, mira, no. En Rocky es queda a Filadèlfia, l'altre se'n va...
Jo crec que sí.
Tres
funcionaria, però no tant, eh? Jo crec que no tant.
Jo crec que sí, perquè l'audiència que hi havia al cinema eren tot la meitat, o no sé si era l'hora, eren nanos que van a gimnàs.
Sí, hi havia un públic bastant Fast and Furious, eh?
Hey.
Però vull dir que jo crec que encara el problema és que aquest personatge encara no ha creat els seus ídols. Perquè com que està sempre sota el paraigua de Rocky, no el deixa créixer, Rocky, yeah. El personatge en si, eh?
Sí, sí, sí.
És a dir, clar, hauria de poder... Aquesta vegada jo crec que li hagués anat bé una mica, que el deixés anar una mica més... I
però,
que ja anés,
però jo crec que ja ho fa, perquè ja t'he dit, aquí el Rocky no té una trama pròpia, que a mi m'hagués agradat, perquè a mi m'agrada més Rocky que el Creed, no? Però, perquè soc fan de Sylvester Stallone. Però vull dir, aquí, la trama del fill, que aquí només la veiem al final, m'hagués agradat veure-li més estona, no? És a dir, potser no tant com es recrea amb el Creed, que ho està passant malament, que està passant una depressió després d'haver perdut el combat, que no el perd, no? Perquè al final acaba guanyant, però per desqualificació de l'altre. Vull dir que no acaba perdent mai el títol. Però té aquesta cosa de depressió que potser és una mica massa llarga, que potser aquí, fent això més curt, introduint la línia argumental ja de Rocky i el seu fill, hagués tingut ja la pel·lícula perfecta sobre pares i fills, amb Ivan Drago i el seu fill Víctor, el Creed i el seu pare absent, i el Rocky i el seu fill, que també es diu Rocky, no?
La gran avantatge que pot ser és que si ara en Rocky finalment és avi, podria tindre tanta feina portant en la guarderia i tal que no podrà dedicar-se a boxejar ni entrenar.
Jo crec que la tercera part és Rocky portant el nen a la guarderia.
Bueno, seria Poli de guarderia. Rocky de guarderia.
Exacte, però està bé, no?
El nen de Creed, voleu dir? La nena de Creed?
No, el seu net.
El net del Rocky.
El seu net ja no va a l'escola.
Va a l'escola.
Al col·le, quasi que ja anirà sol al col·le. Quan s'hi posi, si li costa tant de posar-s'hi, primer conèixer-lo i després a portar-lo a l'escola.
Però tu imagina't, una història de bullying al net de Rocky i el Rocky intentant ensenyar al net com afrontar el bullying a l'escola. Jo ja t'he fet la pel·lícula.
No estàs bé, eh?
Creed
no
3.
Estàs...
Creed 3, l'altra leyenda de Rocky.
Va, és que això és un filòsof.
Clar,
de
ser així, no? El net és un... És un esquitx, no? Que no... Bueno, físicament dèbil,
clar,
no?
Clar.
Bueno, dèbil-lutxo, ara... i l'altre l'ha de posar en forma.
Bé, ara que tenim aquí masses especulacions. Sí. També aquest punt dramàtic a la pel·lícula, si a l'anterior van voler introduir el que era el càncer del personatge de Rocky, que aquí doncs, no es menciona, per tant entenem doncs, que està curat. Aquí tenim el tema de quan neix la filla de Creed, el problema amb la sordesa.
Primer l'embaràs, ja.
Sí, l'embaràs que ja no s'agafen bé, eh? Ja és com... Hosti...
Perdona? És una conversa al lavabo de 2 minuts.
Ja, però és allò, dius, estic embarassada i saps, tenim un
dius,
problema.
Dius, però això no és la vida real. Ella està a punt de signar amb una discogràfica. És que no em ve bé ara, això. Ja està, i aquí es queda. Aquí es queda la discussió.
No,
ja està, no hi ha més.
No hi ha discussió.
No hi ha discussió. Mira què ha passat.
El que passa que és això, no? Una pel·lícula pot ser dramàtica i no cal que hi hagi tots els elements dramàtics de la vida en una hora i mitja. No? És a dir, el record de la mort del pare, els altres que els han deixat allà...
Sí, hi ha molt de trauma.
Tirats amunt d'allò, l'altre que... Bueno, clar, no me parlo amb el meu fill, l'altre queda embarassada, ara és sorda, ara no sé què... Bueno, és que al final... Podien ja posar masses de coses allà, no? I sort que, com deia ella, la mare de Creed... És l'única que sembla que no té cap problema.
No,
eh?
Perquè, i a més que sap dir les coses justes en el moment
ja
adequat.
Està,
no?
I no crea cap problema, perquè si no, clar...
I és una bona sogra, jo la voldria. No s'hi fica, pren la seva distància, és carinyosa, és correcta, respectuosa.
També pot ser que pensi, digui el que digui, farà el que voldrà.
Sí, jo crec que pensa això.
De fet, també tenim l'altre punt, no sé si dramàtic exactament no, però de conflicte, que seria doncs, quan parteixen peres, Creed i Rocky, no? Després que ell no l'hagi volgut acompanyar en el combat perquè li diu que no està preparat. I al final, doncs, la reconciliació a la sala de trofeus del pare, no?
En algun moment dubtes que tornaran?
No, clar que no dubto, però m'encanta. A més, aquella escena a la sala de trofeus a mi m'agrada molt. Està bé, no? Perquè és com...
Diu, fa 3 dies que vaig amb tren i l'altre tant se li fot.
Sí, sí. Perquè no agafa avions. Això no sabia, que Rocky no agafava avions.
I com ho fa per anar a Rússia?
Clar, a Rússia suposo que el transsiberià.
Sí, home. Encara hi seria. Home, algun avió agafa, perquè si no, no arriba
no,
a Rússia.
No, ja, ja, però...
Una clar, furgoneta.
Per anar a Los Angeles, de Filadèlfia a Los Angeles, vaig en tren, però per anar a Rússia, clar, és que ja no li queda més remei.
Clar, clar, el corrent, sí.
Sí, sí, no, no, el transsiberià.
I el sopar, no, el sopar entre amb en Víctor Drago, Ivan Drago, la mare, i suposadament representants del govern rus, que no saps què fan allà... És un sopar absurd total. O sigui, és d'aquelles pel·lícules d'abans que, bueno, que aquests són els dolents aquí, i aquí sopen els dolents i
bueno, també,
l'atenció amb la mare, suposo.
No, però en aquest cas, seguint el que estan exiliats per culpa d'haver perdut, aquí que tornin a ser convidats a la taula dels rics, bueno, té aquest punt de que l'Ivan Drago se sent com, mira, ara tornaré a estar en la posició bona, i quan el combat final està a punt de perdre, se'n dona compte, quan marxen tots els rics, que realment no pot aspirar a estar amb ells, perquè tampoc s'ho mereixen ells, els rics, que ell hi estigui, perquè està per sobre de tot això. I en aquell moment, jo crec que la història russa està bé. Fins i tot l'Ivan Drago amb el seu fill i tot. Tota la part russa jo la trobo que més interessant que la part americana. I al final d'ells dos corrent, entrenant, al mateix nivell,
sí.
No me poso davant i tu me segueixes, no et crido, sinó que... Però finalment som companys, jo trobo que...
Bueno, perquè finalment en Víctor Drago parla.
Sí. El deixen
parlar. Home, el deixen parlar.
Hi ha un moment que a mi em va agradar, que és quan Ivan Drago entra al restaurant,
sí.
I tenen la conversa amb el Rocky, no? És, que pràcticament el Rocky 4 no sé si havien arribat a tenir cap conversa, no recordo jo ara...
Te mataré o...
Sí, alguna cosa d'aquestes, ara no la recordo. Però tenen allà una conversa en el bar, no?, que tu veus clar allà que hi ha una persona que és Rocky, que sí que ha superat tot això, i l'altre, l'Ivan Drago, que no ho ha superat, no? I que ve aquí a venjar-se i vinc al restaurant, que a més porta el nom de la teva dona per recordar-te que t'ho faré passar malament, no? Que ara arriba el meu moment.
Sí, sí.
A mi aquest moment m'agrada. I el tema que comentàvem abans de la lluita en el desert, no? No sé si és un homenatge als boxejadors mexicans o al tipus de boxa mexicana, no? Perquè no és a Mèxic, però és al sud dels Estats Units... I sembla que sí que hi vagin molts, o que molts dels boxejadors que hi ha allà són d'origen mexicà.
Clar, és que a més, com els que hem vist tot Rocky, tenim la nostàlgia del primer, clar, veus l'entrenament de Víctor Drago i et recorda Rocky. Es diu, fa en el carrer, corrent, amb la neu, el fred, tal. I en sèrio que jo quasi volia que guanyés ell, perquè em recordava més el Rocky original, en Víctor Drago, que el mateix Creed, que era un prepotent, un tio, vull dir que tota l'hora estàs dient, bueno, tio, mira, fot el camp. I trobo aquesta part d'anar a Mèxic o al sud dels Estats Units fa que el torni més humil. És a dir, em poso al nivell,
sí,
i m'embruto i pateixo i torno a saber el que és això, que era el que feia, de fet, en Drago a Ucraïna, patir,
sí, sí.
I entrenar per ser el millor. I suposo que després li donen aquesta volta perquè t'encarinyis, però jo tot això encara continuo dient que anava a favor de Víctor Drago.
Tu ets un tio raro.
Sí, això no t'ho negaré, no.
Bueno, no sé, jo crec que ja més o menys ho podríem deixar aquí. Jo, malgrat que alguns defectes que sí que li he vist a la pel·lícula, m'ha agradat. Jo m'he divertit, m'he entretingut i m'ho he passat bé.
I per veure que és una pel·lícula que va dirigida directament a la gent nostàlgica, en els crèdits finals, és tot fotografia antiga, del combat, vull dir, que és una pel·lícula que no sé fins a quin punt, tot i que hi havia molts adolescents i gent de gimnàs, jo crec que va dirigit més a... el fan de Rocky, que no pas el fan de Creed, que no sé si té fans.
Clar, sí, sí, no ho sé, és complicat. Però bueno, sí, sí, jo crec que hi ha un equilibri una mica de dos públics, de dos mons que col·lisionen en aquesta pel·lícula, no? Uns i altres que no tenen massa a veure.
I que no són transgeneracionals, eh?
No.
Però bé, no sé, potser m'estic equivocant, però jo crec que a partir d'aquesta sí que Michael B. Jordan farà els seus fans.
Sí. Home, a mi és un actor que cada vegada m'agrada més. Jo, Pantera Negra, estava estupendo.
Sí.
I a les dues que ha fet de Creed, dius que està perfecte. Vull dir, és que no...
Que passa és que, és el que diuen, passen tants drames existencials o d'experiència de vida en tan poc temps que és impossible que puguis canviar la cara tanta estona. És a dir, totes les emocions les has de... has de ser molt bon actor per ser creïble, i sí, hi ha moments que patina bastant.
Jo per mi no, per mi és molt creïble ella. No sé, a mi m'agrada molt.
O potser és que s'ho pren tot bé. Escolta, mira, estàs embarassada, fantàstic.
Hi ha moments de...
Me'n vaig al desert, t'aquedes amb la criatura acabada de néixer.
No, no et queixis que la cuida 3 hores, eh?
3 hores.
El temps d'ella poder anar a gravar, eh?
I quin entendre? Gran moment, eh? El teu pare és un desastre, és plorant.
Un pedrazo, eh?
Sí, sí, en la intimitat, eh? Del gimnàs de boxa. Clar, que no pobret, el vegi ningú.
Pobret. No en sabeu, està clar. Vinga, va, anem a canviar de pel·lícula i comentarem The Old Man and the Gun. When there's only one thing I can do, but you know that I still don't wanna do. Pel·lícula crepuscular total sobre un lladre de bancs que protagonitza Robert Redford, que Robert Redford ha dit que és la seva última pel·lícula, que després d'aquesta doncs ja es jubila, i crec que la pel·lícula doncs ja està molt encarada a fer un comiat i homenatjar a Robert Redford, pràcticament. El director és Peter Lowery, que es van conèixer amb Peter i el Dragon, que ja feia un paper més secundari al Robert Redford, i crec que com a punt i final d'una carrera està molt bé. A mi m'ha convençut la pel·lícula, m'ha convençut ell, és un actor que té molt de carisma i en aquesta pel·lícula doncs se li veu, i li he trobat molts de paral·lelismes a ell amb el personatge que interpreta, que és aquest lladre, que és el Forrest Tucker, no? I si us heu fixat, també hi ha homenatges a la seva trajectòria cinematogràfica. Els crèdits inicials de la pel·lícula són calcats a Dos ombres i un destino. Hi ha un clip al final quan t'està explicant doncs els robatoris o com era ell de jove, de la jauria humana. Hi ha un moment, sí, que veus el Redford de jove, doncs és d'aquella pel·lícula, un clip d'aquella pel·lícula.
Quan repassen les vegades que has escapat, penses en Brubaker de seguida. Vull dir que també sempre vas
buscar el referent. Molt,
sí. Uh-huh. El que aquí, bueno, de fet, jo crec que no és l'última que ha filmat, però em sembla que no és l'última que s'estrenarà. Em sembla que n'hi ha algun altre dependent que s'ha d'estrenar encara, però la devia filmar abans, i per tant sí que deu ser l'últim paper que ha fet, i trobo que si realment és l'últim paper que fa, és una bona manera d'acomiadar-se, també, perquè si recordem un altre mític, John Wayne, que l'última que es va acomiadar va ser l'única vegada que el mataven, no, em sembla? Era l'Último Pistolero. I aquí ell, jo trobo que és una pel·lícula que passa superbé, que és molt entretinguda i que té punts que podem anar repassant que són molt, molt interessants a nivell argumental, també,
Uh-huh. Home, la relació que hi ha, per exemple, amb el personatge de Sissy Spacek...
Està fantàstica.
Està molt ben escrita, està molt ben... No sé, a mi m'ha encantat, no? Perquè té aquesta cosa de que ell, per primera vegada a la seva vida, com que té l'oportunitat d'establir-se, no? De trobar un lloc fix, de trobar l'amor, no? I quan hi és, doncs, dius, potser jo vull continuar robant.
Però ja saps que continua... Vull dir, ja quan surt la filla, no? També ja veus que és una persona que tota la vida ha anat robant, tota la vida ha anat escapant, i és el que realment li agrada. El que li agrada és fer atracaments... I li és igual anar a la presó. De fet, està basat en un fet real, bueno, un personatge que va existir realment,
sí, sí, sí,
i que va acabar morint a la presó. És a dir, ja devia entrar i sortir de la presó tantes vegades que al final li agradava. Però la relació amb la Sissy Spacek fa gràcia perquè es coneixen, això és al principi, no és spoiler, es coneixen perquè ella ha d'amagar-se de la policia.
Sí, sí.
I a partir d'aquí... Bueno, comença aquesta relació tan maca que se senten bé una amb l'altra, s'expliquen les coses. Com dèiem abans, sembla la d'en Bon Trier, no? O Matt Urman i Matt Dillon, en el cotxe diguent-li soc un psicòpata, no sé, que ets un assassí en sèrie, aquesta soc un atracador. Que passa que al final acaba diferent.
A mi m'agrada ella perquè al principi sembla... Ella l'escolta molt, però al final veus... I perceps que ella ho sabia tot, que sabia com era, que sabia quan deia la veritat. Vull dir que és una dona que en la seva vida també, bueno, té una vida plena. Ella ha tingut el seu marit, és vídua, té els seus fills, que no surten en cap moment. que això m'ha agradat molt, perquè gent jove no en surt molta, en aquesta pel·lícula.
No, només tenim Danny Glover i Tom Waits, de secundaris, sí, que
sí. Sí, hi ha un moment, ajudants, tots tres en el cotxe, que dius, bueno, això és...
Home, és un fart de riure.
Sí, sí, està, sí, està molt bé. És que... I m'agrada molt ella, el paper que fa, no?, de dona sàvia, de dona que ja ho sap i que tot i així tira endavant i tot i així li ofereix tot el que té.
A més, contrasta la pel·lícula amb l'atracador de bancs perfecte, no? Que és que la gent el recorda amb un somriure a la cara, no?
Sí. És un dandy.
És el que tothom comenta.
Si tothom diu que és elegant, que té un somriure...
Que és com el Robert Redford, no? Tothom, doncs, sí, el recorda amb un somriure, un elegant, un actor elegant, perfecte, no? I per altra banda, contrasta amb un policia honest, però pobret, el policia...
Home, no, el personatge de policia és molt gran, aquest policia.
No hi arriba més, perquè atraca davant seu i el tio ni se n'adona. O sigui, el primer atracament que veiem...
És normal perquè està distret amb el nen.
Sí, però li passen moltes vegades, li passen coses que sempre se li acaben avançant. No? És un policia honest, però una mica mediocre he trobat jo com a policia.
Perquè ell descobreix, de fet el descobreix primer ell que l'FBI.
Sí.
I té l'oportunitat de detenir-lo i no ho vol fer. Perquè jo crec que acaba admirant el personatge.
També.
És a dir, com va veient tot el que fa, que només roba petites quantitats, que ha robat a tants llocs i que ningú l'ha trobat i el descobreix, és que, i a més em ve a veure ell a mi, és a dir...
Sí, és que a més és això, no?
Doncs al final li cau bé, perquè hi ha un moment que li diu a la seva dona, no?, està en la conversa i li diu, no l'he trobat, però bueno, és que segurament no l'hauria detingut.
Fixeu-vos quina diferència, ara que estic pensant i relacionant, l'escena íntima entre l'home i el policia, que és Affleck, i la seva dona, que no recordo el nom de l'actriu, en el llit, que són 2 minuts, és molt més profunda. Tu veus allà que hi ha tota una relació de vida que no pas al moment del lavabo de Creed amb la Bianca. Vull dir que no és justificable que només que en 2 minuts tu pots transmetre tota una confiança de vida, no? I aquell moment que ella li diu, quina pena, no? No, ja el tinc en el punt de mira, ja sé on és, ja el puc anar demà, no? Penso que és demà, el detindrem. I ella diu, ai, quina pena, no? Perquè fins i tot amb ella li cau bé, perquè tota la investigació se l'emporta a casa, tot ple de caixes, els nens ajuden, sí. Està molt bé això, els nens ajuden a col·locar la informació, no? Les xinxetes per veure per on ha anat en tot el seu recorregut per poder establir un patró i no sé, és tot un estudi que el que porta és a tenir certa simpatia envers aquest lladre que no ha fet mai mal, no ha fet mai mal a ningú.
De fet és una mica com a comanxeria, que com que ataquen el banc que l'ha fotut,
sí, sí,
dius, bueno...
Són els bons, no? Els atracadors.
L'atracador és el bo. I en aquest cas és un atracador que no fa passar mal moments a ningú.
No.
Perquè quan aquella fa un atracament... De fet, no tira mai cap tiro, no agafa mai la pistola.
No, ell ensenya, no?, la pistola, se suposa, però tu no la veus.
Però
està a la guantera, per tant, jo no sé si li ensenya.
O fa així, no? Clar, no, perquè mai es veu.
Mai es veu. Uh-huh. I fa l'atracament i aquella... És que és el meu primer dia. Diu, bueno, algun dia havia de ser. Però jo crec que era el primer dia que treballava aquella dona.
Sí.
No el primer dia que l'atracaven.
Sí,
però,
sí.
Bueno,
era el seu primer dia de feina al banc.
De feina al banc. Sí. I va i m'atraquen. Bueno, mira.
En quant a la direcció, m'ha agradat molt. M'ha recordat molt l'estil de rodar pel·lícules dels 70. No sé si també és pretès, no?, l'època aquella de més esplendor de Robert Redford, potser com a actor, no?, en pel·lícules com El Golpe, o bueno, que van ser El Candidat, o no? Que van ser força taquilleres. Hi ha com un esforç per assemblar-se a l'estètica d'aquelles pel·lícules. No?
Bueno, és que jo crec que filma molt fàcil. És a dir, tot està ben situat i ben posat allà on toca, no hi ha estridències, no hi ha res, vull dir, quan estan a l'atracament que entren amb el director dins la sala, ho veus des de fora, vull dir que tot ho fa molt, molt fàcil, és com, no sé,
sí.
No et molesta en cap moment res del que hi ha.
I un personatge principal, que ja ho hem dit, no?, amb encant i carisma, com el propi Robert Redford també, o sigui, el Robert Redford tu el veus i ja et cau bé.
I segurament quan la gent surti del cinema tothom dirà està molt arrugat, però és clar, és que té 80 i pico d'anys.
82 anys té, és clar, és que...
tot i que la pel·lícula representa que té 74.
Sí.
Bueno, per ajustar amb l'edat, suposo, del
personatge real, no?
Personatge real, sí, tenia 74.
Que en tot moment te van posant a sobretítols, de l'any, del lloc, i te van... Perquè te van... Suposo que és el paral·lelisme amb la investigació policial, no?
Correcte.
I aquí també és el peix petit i el peix gros, perquè això és un policia d'una ciutat petita, enfront d'un FBI que es vol quedar al cas. Però bé.
I ràpidament, comentaré una última pel·lícula. Aquesta no sé si l'has vist tu, Jep. Uno más en la família, no crec, aquesta és pel·li... Uno más en la família. És la pel·li del gosset.
Ah.
Sí, la gosseta, vaja. En aquest cas tenim una gosseta que s'escapa, que va parar a 650 quilòmetres de casa seva i que emprèn un viatge, doncs, de retorn a casa, no?
Es mor el gos?
No.
Si no, no la miraré.
No, no, home, però si és per mainada, aquesta pel·lícula.
Tu no saps, la meva teoria és que si el gos mor, sí, la pel·lícula és bona.
Això ho vas dir l'última vegada.
Doncs mira.
Encara la tens, aquesta teoria, no s'ha desmuntat.
Sí, 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 per ara sí.
No,
perquè sí, jo crec que si té
un trauma als nens, si matem el gos aquí al final.
Bueno, l'haurien de matar. Si es mor de malaltia i de vellet, podria... no, la pel·lícula pot ser dolenta, també.
Aquí també tenim veterans. Tenim Ashley Judd, que està bé, Wes Studi, que és aquest actor indi,
sí,
que feia pel·lícules...
Sí, Bailando con Lobos. Ah, no. Sí, Bailando con Lobos.
Sí,
no?
Crec que sí, sortia, no? Va fer moltes pel·lícules, això de 80 i 90, no? El Wes Studi. I l'Edward James Olmos, que també fa de homeless a la pel·lícula.
Fa papiroflexia?
No.
Per què?
No.
Fa papiroflexia, l'Edward James Olmos?
No, a Blade Runner.
Però jo el tenia ara com a comandant de Galàctica.
Clar, el que comentàvem abans,
no
en Xep
vista?
No ha vist Galàctica.
Però he vist Corrupció a Miami, també podria ser el de la sèrie.
No, però clar, clar.
La seva gran pel·lícula és això, i Dexter també va
ser. Sí, sí, sí. Bé, és una pel·li d'aquestes... bueno, que aquesta sí que està...
Per tots els públics, no?
Sí, 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 però se li veu molt el llautó, els personatges no tenen grisos, són blancs o negres, els dolents són molt maniqueus, no? És molt així. Però bueno, és entretinguda, agradable...
És pel·lícula per avis i iaies amb els nets?
És
una passada tarda.
Pel·li per fans dels gossos i per nens.
Si la policia municipal de Barcelona no era veure-la.
No. I ho deixem aquí, Jep, perquè estem entrant en terrenys pantanosos.
O potser sí que l'hauria de veure.
Sí, potser seria.
Home, només faltaria que quedaria la pantalla ben foradada.
Sí, bueno, ja ho estan, no? Foradades, les pantalles tenen
sí,
fredets per respirar, per l'aire, no? Perquè no bufi la pantalla. Què anava a dir? Ja no sé què anava a dir. Hi ha un tigre digital, un puma digital. Es fa amic el gosset d'un puma. Però el puma és digital.
O sigui, la vaig veure segur,
però, se li veu una mica el lleutor al puma, perquè ja t'he dit que està feta per mainada.
Se li veu uns píxels.
No tant, però a algú se li veu que aquell puma no acaba de... No és el tigre de la vida de Pi, per entendre'ns, no?
O l'obre de la seva, no.
Clar, no, aquest puma, dius, té una mirada estranya, el puma.
Se'l veu baratet. Bueno.
Sí, sí, exacte, se'l veu Mowgli de Netflix, per entendre'ns.
Aquesta tampoc l'he vist.
No cal, tampoc. Vinga, va, anem a comentar, anem als 40 minuts amb les sèries.
Sèries en obert als 40 minuts.
Ha començat Star Trek Discovery a Netflix amb aquesta fórmula d'episodi setmanal, no per culpa de Netflix, perquè ja sabem que Netflix estrena tots els capítols del cop, sinó perquè és una sèrie original de CBS All Access. I volíem fer una petita prèvia avui del primer capítol d'aquesta segona temporada. Ja quan acabi la temporada farem com l'any passat, farem un programa especial per parlar del que ha estat tota la sèrie, però crec que valia una mica la pena comentar aquest primer episodi, perquè Hi ha un canvi en aquesta segona temporada de Star Trek Discovery que una mica ja ens hi portava al final de la primera quan la Discovery es trobava amb l'Enterprise, no? Que jo ja era una manera de connectar aquesta sèrie, aquesta prequela de la sèrie original de Star Trek amb el cànon de Star Trek. Aquesta trobada amb l'Enterprise, que encara no tenim el capità Kirk de capità, perquè encara és jovenet i està en una altra nau, sinó que tenim el capità Pike, que era el capità que se'ns va presentar en el capítol pilot de Star Trek. I veiem doncs com agafa un to més trequi. En aquest cas veiem que el capità Pike ha d'assumir el comandament de la Discovery perquè l'Enterprise s'ha espatllat. Per tant, hi ha hagut un problema amb unes llums que serà la trama central de tota la temporada. Per tant, ha d'anar amb alguna nau per completar la seva missió. Com que no va a l'Enterprise, doncs és l'excusa per agafar aquesta Discovery. No? I veiem que aquest capità resta a veure amb el que va fer Jason Isaacs la temporada anterior, el capità Lorca, i ja t'ho diu, jo no sóc Lorca, o sigui, el primer que fa. I una cosa que m'agrada molt, que Rivas presenta la tripulació amb el seu currículum a darrere, amb el currículum, i fins i tot amb les assignatures que va suspendre quan va estar a l'Acadèmia de la Flota Estel·lar, que hi ha una petita conya, no? Vull dir que està bé, és un capità que ja vol marcar estil amb la diferència amb el capità que vam tenir a la temporada anterior. Marta, no sé què t'està semblant o què t'ha semblat aquest primer capítol.
A mi em sembla un encert aquest capità Pike, perquè no faries la relació amb cap capità que hi ha hagut fins ara de Star Trek, és a dir, tots tenen les seves peculiaritats, i això Star Trek ho sap fer molt bé, que cada capità... Home, a mi m'agradava més la capitana, haig de ser sincera.
Capitana Giorgio.
La Giorgio.
Tindrà sèrie pròpia, Michelle Yeoh.
Sí, algú he llegit. Doncs jo la voldré mirar. A mi em va agradar molt també el caràcter que portava a l'Enterprise. I el que veig és que no vol cap enfrontament amb la Michael, és a dir, que li deixa bastant de marge, perquè també la Michael ha anat inserint la normativa de la federació. És aquesta cosa entre la normativa que ens serveix a tothom per conviure i les decisions que has de prendre amb urgència de vida o mort, no? Perquè hi ha aquest segon capítol, que hem vist dos, és en 60 minuts has de prendre una decisió vital per un planeta. I jo potser el que veig de diferent amb la sèrie de la nova generació, potser més, que el tinc més present, tot i que és més antiga que les altres, Deep Space Nine, etc., és que hi havia en Data, hi havia el Riker, el number one, amb qui comptava el capità per tenir opcions diverses. Es prenia mides i després es decidia. Aquí és, pim-pam-pum, ja, decidim. I no hi ha molts...
No tant, ara això està canviant, perquè de fet...
Suposo que començarà a canviar ara.
Clar, allà tenies el Lorca, que era un capità que... Yeah, que
era autoritari.
Jeràrquic. És que venia d'una altra dimensió,
clar,
i era maligna, no?
Clar, però és que expliquem-ho, era una dimensió que no era la que coneixem i venia d'unes terrícules dolents.
El primer que fa Pike diu, jo on està la taula de reunions? Aquí no hi ha taula de reunions, no? Diu, home, l'hem de posar
perquè...
És que
a l'Orca no li agradava.
Clar, l'altre decidia una cosa autoritària. Aquest ja t'està demanant una taula de reunions i t'està demanant que vol discutir els temes amb els altres oficials, no? Per tant, és un canvi de
to. Parla al sofà.
Sí.
Sense res a mig.
Una de les coses importants que veurem al llarg de la temporada és aquesta trama que es comença a desenvolupar, la relació entre Michael i Spock, no? Que aquí ja veiem en flashbacks que va ser una relació no bona i, per tant, no hi ha hagut contacte entre els dos personatges, que són germanastres.
Però jo crec que aquí juga molt la memòria d'infant. Jo crec que això ho aniran polint, perquè tu d'infant tens aquesta, com a adult, tens una memòria d'aquella relació quan eres infant que sí que era distant.
Però ella diu que fa anys que no es parlen, o sigui, que no es tracta de memòries, que han perdut el contacte completament.
Sí, però perquè hi ha algú que va passar segurament un malentès, una mala comunicació, a més l'Spock no va acceptar massa que adoptessin la Michael a casa. Ell era fill, bueno, ell, no sé, no... Bé, és l'Spock, és que el caràcter que té, no accepta que entri gent a la seva vida. Però, bé, no sé, ja ens aniran descobrint. A mi m'agrada molt, continua agradant molt el personatge de Michael i m'agrada molt aquesta intencionalitat que té de saltar-se la norma per un bé que ella veu, que un objectiu bo. Mm.
jo volia fer una pregunta. No he vist mai res de Star Trek, per tant, m'esteu parlant de noms com si parléssiu en japonès.
En Klingon. Seria.
No sé què és això. Però hi ha una cosa. Si això fa 50 anys que dura, no?
Sí.
Sí.
Aproximadament, no?
Sí, bé, és una mica més.
Però una mica més. Ara, si algú us vol introduir en aquest món, jo no ho faré, ja us ho dic ara, però si algú us vol introduir, què ha de fer? Ho ha d'estar connectat amb tot o pot començar amb aquesta sèrie, per exemple?
Jo pots començar amb aquesta sèrie, eh? Sí, sí.
Agradarà, perquè a més la factura és... Sí. Està molt ben feta, la fotografia...
El primer capítol d'aquesta segona temporada és com veure una pel·lícula, és a dir, és cinematogràfic total, hi ha escenes que em recorden algunes de les pel·lícules de Star Trek, no? És a dir,
a més,
un pressupost brutal.
A més, de moment són autoconclusius, vull dir que comença una trama, acaba... Sí que potser en aquest segon s'ha introduït una mena d'éssers que veurem què són i estàs pendent.
Bueno, són episodis autoconclusius, però amb una trama que es va continuant, no? Que és la que anirà desenvolupant.
Trek, sí. Els personatges conviuen en una nau durant mesos i mesos i mesos, per tant és normal i és d'agrair que tinguin una relació humana els uns amb els altres, afinitats...
Per tant, no cal tenir una haver vist anteriorment informació prèvia sobre cada personatge, com es desenvoluparà.
No, perquè de fet la primera temporada tots són personatges nous. Aleshores, en aquesta segona sí que introdueixen algun personatge més o menys conegut. Clar, tens Spock, però és un personatge molt icònic.
Però si tu no coneixes Spock, no passa res.
No passa res.
Tu perquè, pots mirar, pots fer... I després
aquesta passa abans que les altres. Per tant, no has de tenir referències de lo que passa en el futur. És a dir, no t'explicaran res que estigui relacionat, que hagi passat amb el futur, perquè estàs explicant... És com una prequela.
No ha passat, sí.
Per tant,
és l'origen de la Federació. De fet, l'estan creant.
Bueno, ja està formada la Federació.
Sí, però estan creant pactes, estan...
Però que el que comenci no sabem ni què és la Federació. Vull dir, clar.
Ja t'ho expliquen, això ja...
Però ja en un moment t'ho expliquen, la Federació de Planetes. Ja està.
No, perquè jo ho preguntava només perquè quan es fan aquestes sèries, si es fan pensant en... Suposo que es fan pensant en tots els fans que hi ha darrere, per enganxar fans nous...
El que passa que la primera temporada es va plantejar molt per agafar fans nous i ara que ja els tenen, la segona temporada, que alguns dels vells van protestar una mica, estan fent coses per fer més contents el fan de Star Trek de tota la vida. No? I per tant, jo crec que en aquesta segona temporada troba l'equilibri en això. I a més, el primer capítol d'aquesta segona també l'he trobat molt equilibrat en el que és tractament de personatges, acció i sentit de l'humor. El primer capítol, sobretot, no? Hi ha... molt això, i els personatges del pont de la nau, que la primera temporada doncs pràcticament estaven per adornar, no? De trets on aquesta segona temporada se'ls està donant una mica més d'importància, no? Que això doncs de moment està bé. M'ha agradat el paper de la còmica Tig Notaro, que és aquesta enginyera que troben amb una nau mig destruïda que ha sortit només en el primer capítol de moment. Està molt bé aquest personatge que troben en aquesta nau abandonada, que és una enginyera que té coneixements de medicina. Sí. M'ha encantat, està molt bé. A més, aquesta actriu trobo que és una còmica americana que és molt coneguda allà, aquí molt poc, però m'ha agradat, eh? Se li nota que té molt de carisma i que funciona aquesta actriu. I res, els efectes especials, doncs, estupendos. Són pràcticament cinematogràfics, eh? Ja ho hem dit abans. Per tant, de moment, tenim dos capítols penjats, cada setmana, cada divendres, un de nou, i ja quan l'haguem vist tota, continuarem.
Molt bé.
Doncs vinga, Marta, clouem el programa i amb les teves xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
De què ens parlaràs? Va.
De què us parlo? Doncs, honestament, les meves notícies són més lleugeres del que hem pogut parlar fins ara, però són divertides, eh? Per exemple, en Dwayne Johnson, La Roca, segurament us sona millor així, no?
Dwayne Johnson, The Rock, sí.
The Rock, bueno, La Roca en català.
Gran actor.
És un gran actor i ens l'estimem molt, perquè jo crec que és un noi molt simpàtic, i es veu que té molts contactes polítics, senadors, senadores, exsenadors, és a dir, ell i la seva exdona, que li fa també, comparteixen la productora, tot això a què ha vingut? Doncs
que no acabi de governador, també.
Bueno.
Han presentat, perquè als Estats Units baixi primer actor, o actriu,
i després
passa més amb actors o amb mascles. I després, mira, dius, ai, que m'interessa la gent, què li passa a la gent, i com que tens un club de fans, doncs mira, Run for President, eh? I en Dwayne Johnson, crec que l'any passat va fer un article, una entrevista a la revista Rolling Stone, allò que dius, no sé si ho va dir per dir, de no descarto, eh? No descarto presentar-me a partir del 2020 amb la carrera política. Es veu que els seus fans i les seves fans es van tornant boges d'alegria i d'entusiasme, i segurament l'han estat bombardejant amb missatges d'ànim i de jo et votaré, jo et donaré calés per la teva campanya, o jo et portaré els cartells o les xapes o bueno, no sé.
Això ens ha d'estalviar pel·lícules com San Andreas o el Rascacielos, pues benvingut sigui.
Home, i si els Estats Units es converteix en Jumanji, ja hi firmo. Eh?
Oh, sí, tant, això és veritat, eh? Jo també. Llavors, Jumanji mola.
Anem per aquest tema. Tot això es torna a reviure perquè Dwayne Johnson ha presentat una pel·lícula al Sundance, que és una comèdia de lluita lliure, que és un món que ell coneix molt bé i que no sé si és autobiogràfic, però podia ser-ho, i es diu Fighting with My Family. I ho ha produït i també hi surt ell a la pel·lícula, i jo tinc ganes, tinc curiositat per veure-la. Sí,
això fa pinta un poli de guarderia, no? Una comèdia...
Jo crec que...
És que és un actor genial per la comèdia.
Sí, sí.
És
sí. Dir,
el Dolor y de Niro de Michael Bay és impressionant. Vull dir, quan fa comèdia és quan realment aporta...
Jo no sé si definiria aquella pel·lícula com a comèdia,
home,
però...
És que vols dir que no, jo mai tant.
S'estrena als Estats Units el 14 de febrer... Parla, Metro Golden Mayer.
Molt bé, el dia dels enamorats. Veus?
Allà fan Sant Valentí, però bé, aquí... Què més? He trobat un article en profunditat amb la vida recent d'en Chris Pratt, i a l'estar desconnectada durant tantes setmanes de les notícies roses, grogues i de tots colors de les celebrities dels Estats Units, me n'he adonat que m'havia perdut una informació bastant, bastant important, i és que Chris Pratt està promès amb la filla gran d'Arnold Schwarzenegger.
Oh! La... Bueno, ja ho diuen, la reialesa.
Tenim alguna altra referència de la filla gran de l'Arnold
Schwarzenegger? No, té 29 anys, és molt religiosa.
Esperem que no s'assembli al pare.
Ah, físicament? No. No, no.
A la volta al món d'un 80 dies és una dona, no?
Jo crec que ha fet un canvi, diríem, 180 graus de l'Anna Faris a la Catherine Schwarzenegger. No la conec molt, em sap molt de greu, no he investigat sobre ella, només sé que es porten 10 anys de diferència, que és molt, que espiritualment han connectat molt, perquè en Chris Pratt té un gran amic que és un pastor i creu en Déu, i creu que Déu existeix i que és molt saludable practicar religió. I es veu que els amics i fonts properes, doncs... diuen que espiritualment estan molt ben connectats, que creuen molt en la família.
En Chris Pratt és el de Jurassic?
Sí.
Sí.
Ah. I el de Guardianes de la Galàxia.
No, perquè va haver un dinosaure i es va pensar que eren Schwarzenegger.
Sí.
Llavors, connectat a coses de la Terra. Per exemple, en Chris Pratt té una granja, li agrada molt tot aquest món, i li agrada, per exemple, participar en concursos de llana. O sigui, ell esquila...
Esquila xais?
Sí, esquila xaies. Esquila ovelles femelles, una que té un nom que es diu Cacau, que ha guanyat el concurs de Washington State University Country Living Expo en Stanwood,
Washington. I gossos d'atura no fa, perquè també estaria
no,
bé.
No, gossos d'atura no. Esquila xai, ovelles femelles, i a més també cria xais, i es veu que en el Twitter explicava com els... Bé, com els mata, o com van a l'escorxador, i llavors va demanar perdó a la gent que és vegetariana, i alhora va dir que també planta vegetals i verdures.
És que s'ha d'acabar bé amb tothom, eh? Perquè si no...
Avui sí. En dia, i per Twitter encara més, eh? Perquè noi, llavors, estava la cosa molt malament.
I també li agrada pescar. Llavors, bé, és tot un home que molt arrelat a la terra. Té un fill de 6 anys, que es diu Jack, amb l'Anna Faris, de qui està separat, diguéssim, i veure què més... Res més. Bueno, bueno, i també li agrada la boxa i també té alguns tuits i fotos amb un col·lega que es veu que va al mateix gimnàs i surt amb una foto així animant-lo perquè guanya, i es veu que aquest col·lega que ara seré... Potser quedo una mica frívola, em sap greu, no volia pas, era la meva intenció, que es diu Adel Kyokushin Altamini, va ser segrestat per Al-Qaeda, se'n va sortir i bé, ara està als Estats Units i fa lluita i té tota la seva vida penjada online, i que si voleu us podeu emocionar amb ell.
I aquest home té temps de tot, és que l'ovella està a pescar, plantar vegetals, fer pel·lícules,
i
anar a Camp Schwarzenegger,
clar,
tot això ho fa.
Perquè aquest any, aquí ho tinc apuntat, tenia la promoció de The Kid, la pel·lícula de Lego Movie 2.
Que s'estrena ja.
I Avengers Endgame. Uh-huh. Sí, sí.
Molt bé.
Bueno, segurament ell no l'esquila.
Ah, vale. Jo em sap que ell esquilava
potser
directament.
Potser sí, no? És que ell surt abraçat a l'ovella, però...
Així es poder fa una pel·li d'en Woody Allen.
No sé, si li voleu mirar al Twitter, té fotos molt simpàtiques, a la seva granja.
Bueno,
em sembla que aniré a mirar el Barça avui.
Mentre tu fas la següent notícia, jo vaig a buscar, va.
Val, molt bé. Doncs, a veure, què més? Ah, sí, jo no sé d'on t'ha sortit, a més ho han repetit alguns mitjans online, la Juliette Lewis, l'actriu, l'han enganxat els de la pàgina web aquesta del TMZ, que són una mica així, bueno, desvergonyits, i van penjant aquests vídeos, i l'han agafada que sortia de l'aeroport de Los Angeles, i li han preguntat per la propera pel·lícula de Ted Bundy, protagonitzada per en Zac Efron, que dius... ella no discutiré que aquest noi no entraré, no, a criticar si aquest noi era la persona o l'actor adient per protagonitzar Ted Bundy, perquè es veu que s'està estenent com aquesta entre, a més entre dones, que ja ho troba raríssim que es puguin enamorar de Ted Bundy. Ted Bundy era un assassí, era un segrestador de dones i un assassí. Diu, com? Diu, quina raresa, diu, en quin món vivim? Que,
sí, però
que
Ted
hi hagi...
Bundy les convencia enamorant-les, eh? Vull dir que al tanto, perquè qui hagi conegut... En Francesc ja ens en va parlar un dia una mica de Ted Bundy, de com...
sí, sí,
perquè
sí.
És un personatge que surt referent a Mind Hunter. Eh?
Sí, va parlar...
No, hem penjat una sèrie a Netflix, documental, sí. d'ell, que es veu que és molt interessant, també. Uh-huh.
Bé, no sé, doncs...
Mira, l'altre dia em sembla que el 33 feien la pel·lícula de Ted Bundy, la que es va fer fa anys, que era bastant telefilm.
Juliette Lewis ho té clar, les dones que us podeu enamorar del personatge o de persona de Ted Bundy sou rares, i sisplau, deixeu de fer-ho, això, vull dir que matava. Sí. Dona, és un assassí en sèrie,
Recordem que Julie Lewis va fer Assassinos Natos,
sí,
també.
Sí, sí, clar. Sí.
Tothom té un passat.
I va rodar amb Oliver Stone, vull dir que...
Sí, però suposo que està parlant d'aquesta... No sé, si és que per la xarxa s'està dient... No,
però això és com en Charles Mason, eh?
Sí.
Clar, era una persona gran i era la persona... De fet, quan era viu, era la persona viva que tenia més seguidors en el món.
És cert.
Més que Jesucrist. Uh-huh. Vull dir que, esclar...
Estem malament, eh?
Sí, és l'eròtica del poder que arriba a un punt que aquesta eròtica poder...
Però és insana. Bueno, és insana. Però bé...
Per Jesucrist, ho dius?
Bueno, jo dic pels assassins en sèrie, diguéssim, però bé, no sé, hauríem de tenir tot un debat. Ara mateix no hi entraré. En Chris Pratt és molt creient i religiós. No fos cas que m'escolti. Bueno. Bé, anem per la Lindsay Lohan, que us l'he esmentada a la meva petit vermut del programa. Té un programa que es diu Beach Club, val? El Club de la Platja. És un reality show que hi ha nois i noies, us podeu imaginar, a la illa de Mykonos, en què es passegen pues, la major part del programa doncs, en biquini o poca roba. I llavors deixen anar perles de... que no tenen desperdici. Vull dir que són coses rares les que arriba a dir la Lindsay Lohan. Per exemple, què diu? I a més són consells per a tothom, eh? Si el vols agafar...
Va, tinc el bol i vaig apuntant.
Sí, vinga, és quasi visionària, eh? La Lindsay Lohan. Per exemple, el segon que tu entres a la platja ja són persones iguals. No importa quants diners tinguis i no importa d'on vinguis.
Això és filosofia, la resta tonteries.
Tothom ha de ser tractat de la mateixa manera, de forma igual, i no pots jutjar la gent de Mykonos. Bé, en fi, no anàvem a fer-ho, però bé, si a tu se t'ha passat pel cap és per algun motiu. Diu, no té cap sentit de jutjar-la, perquè són persones que faran el que hagin de fer i el que vulguin, i això és el bonic de tot plegat.
I jo el que fa és la presentadora d'aquest programa.
Sí, sí, sí. I suposo que deu sortir i diu totes aquestes coses, no? Com ara, ai, m'ha agradat molt un que diu... Això, com cuinar un peix, perquè deuen fer això també de pescar així en forma, no? Mm. Amb poques eines, diguéssim. I diu, on som, Atlanta? Dic, esbudellaré aquest peix, li trauré els ossos, bé, suposo que són les espines, entenc que la Lindsay Lohan pugui saber que els peixos no tenen ossos, sinó espines. No sóc la Martha Stewart, ja he estat a la presó.
És un... Posa tot barrejat, vaja.
Sí,
no,
tot ho barreja.
Tot i què, allà.
Tot i què. I diu, els americans no poden entendre l'energia que es respira a Mykonos. És molt relaxant. O molt relaxada, l'energia que hi ha. En fi, diu que és una persona religiosa en el sentit de la meditació. I que ho fa 3 vegades al dia.
Recordem que ella va fer campanya per Donald Trump. Jo...
I suposo que Mykonos, si ets pobre, no, això res, no?
No crec, que...
I has d'anar amb diners per també. No
crec que ni t'acceptin, eh?
Lindsay Lohan's Beach House els dimarts a les 8 del vespre per la MTV.
Beach House de platja, eh? Ens aclarim que la gent no es pensi que és una altra cosa.
Beach House de platja.
Podria plantejar dubtes, però no.
Mykonos. 8 p.m. MTV.
Molt bé, allà estarem.
I l'última notícia que tinc, perdona, és l'Ashton Kutcher, que ha reviscolat en la meva secció, ha tornat de la seva vida privada, no sabem res, però sí que darrerament, fa molt poques hores, va fer una piulada posant el seu número de telèfon real, perquè deia que trobava a faltar el contacte amb la gent real, i que la gent li escrivís. Clar, què va passar? Doncs que en un moment va començar a rebre...
Podem trucar en directe?
No, perquè al cap de pocs minuts va esborrar la piulada i
sí,
ja no sabem.
Sí, però la gent ja tenia el telèfon, eh?
Hi ha gent que ja té el telèfon de l'Ashton Kutcher, però jo crec que ell ja l'haurà canviat ràpidament.
Quina pena. L'haguéssim trucat aquí, tu, escolta, ja que hi som.
Sí?
Sí, home.
I què li preguntaries?
No ho sé.
Tornaràs a fer una comèdia romàntica d'aquí a poc?
O iràs al programa de Lindsay Lohan?
Per exemple. Seria una molt bona pregunta, Jep.
I pescaràs i te'l prepararàs tu, el peix?
I esquilaràs ovella?
I parlant de fer-se peixos, sabeu qui es feia els peixos i els cuinava? En Son Goku.
Em sap que vols dir l'Aquaman.
No parlarem d'Aquaman, ara. Parlarem de Son Goku, perquè tenim pel·lícula de Son Goku i ens acomiadem a un tema, veus com ho hem lligat, de Dragon Ball Super Broly, Blizzard i el tema aquest que es diu Daichi Miura. Jep, moltes gràcies per venir i ja saps, algun altre dia, doncs sí, això és casa teva.
Perfecte.
Marta, la setmana que ve tornem a estar aquí.
Sí.
I jo mateix també l'Ignasi Irbat m'acomiado avui en Kamehameha. Thank you.
Sweet.